Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbé. A aquesta hora té lloc a Madrid l'acte d'homenatge a les víctimes de l'11M, avui que fa 20 anys dels atemptats al tren de Rodalies de Renfe de Madrid. 193 persones van perdre la vida. En una entrevista a Ràdio Estel, un dels supervivents d'aquests atemptats, Antonio Miguel Utrera, ha acusat la comunitat de Madrid de no haver-los fet costat durant tots aquests anys.
La Comunidad de Madrid ha sido siempre una institución que nos ha dado la espalda a las víctimas del 11M. Gobernada porque está gobernada, evidentemente, para ellos, las víctimas del 11M somos un recuerdo de sus peores días y de sus peores momentos y de aquellos actos por los que no se pueden sentir en absoluto orgullosos. Lo saben y actúan en consecuencia. Siempre nos han despreciado. Eso es así.
L'acte central d'homenatge s'està fent aquesta hora a l'estació de Rodalies de Totxa, on s'interpretarà una peça musical i es llançaran 193 globus blancs en record a totes les víctimes. Un acte que comptarà amb diversos parlaments, com ara el del president de l'associació 11M, afectats pel terrorisme, Eulogio Paz, i també la secretària general de Comissions Obreres i UGT. Finalment, tindrà lloc una ofrena floral. I aquest migdia, la Galeria Colecciones Reales de Madrid, els Reis Felip i Letícia presidirà la commemoració del Dia Europeu en record a les víctimes de terrorisme, un acte que també comptarà amb l'assistència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Aquest matí també s'ha fet una missa a la catedral de l'Almudena en record de les 193 víctimes. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que el terrorisme continua sent una prioritat pel govern espanyol i per la Unió Europea.
España no es un país ajeno al terrorismo, lamentablemente. Tampoco lo es la Unión Europea. Por ello es evidente que uno de los retos comunes de la Unión Europea es la lucha contra el terrorismo, que ha sido y sigue siendo una de las grandes prioridades en el ámbito de interior.
Més qüestions a casa nostra. En mobilitat, l'AP7 ha recuperat la normalitat a mig matí d'avui després d'una protesta dels pagesos que va començar el migdia a Cambrils. Els convocants protesten pels macroprojectes com el Hard Rock i ara es dirigeixen a Montroig, on continuaran les mobilitzacions. Al migdia, de fet, s'ha convocat un ple per aprovar diferents tràmits que han de permetre l'arribada al municipi de l'empresa química Lotte Energy Materials. En parla el portaveu de la plataforma Aturem el Hard Rock, Eloi Redon.
Que s'intentarà serà una mobilització que es vegi que no hi ha consens social i que realment s'ha de fer una interlocució directa amb els pagesos. No pot ser que sota la falsa idea d'una transició energètica estiguem parlant d'una planta de risc químic de 6 de 6, per això hi ha la modificació del POUM, i que té un perill molt gran de contaminació de l'aqüífer que alimenta no només a Montroig, sinó que arriba fins a Riudoms, la Selva i tots els municipis del Baix Camp.
Mobilitzacions dels pagesos a banda, més qüestions. Des d'aquest matí, tots els joves menors de 35 anys ja poden sol·licitar l'ajut del lloguer. L'import va dels 20 als 250 euros. Entre els requisits, ja està empadronat a Catalunya tenir uns ingressos anuals inferiors als 24.000 euros i no pagar un lloguer superior als 950 en el cas de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Els sol·licitants han de ser titulars d'un contracte de lloguer que sigui el seu domicili habitual, una subvenció que podran demanar fins al 12 d'abril. I abans dels esports, des de fa 2 hores, la Guàrdia Civil ha reprès la recerca de l'home desaparegut dissabte a la costa de Barcelona. Els efectius han establert els camps de treball tant en superfície com en immersió, seguint els patrons de corrents de desplaçament. A més, una patrullera del Servei Marítim de la Guàrdia Civil a Tarragona s'està desplaçant a aquesta hora a Barcelona per unir-se al dispositiu. Dissabte, els serveis d'emergència van rebre l'avís que hi havia una persona agafada a una boia al litoral barceloní, però minuts després se'l va perdre de vista. Les 11 i 4, esports. El Barça s'entrena aquesta hora amb la mirada posada al transcendental partit de la Champions de demà dimarts. Els blaugranes fan l'últim entrenament abans de rebre la visita del Nàpols en el partit de tornada dels vuitens de final. Els dos equips arriben amb les mateixes opcions després de l'1-1 signat en el partit d'anada. Un partit on s'espera que pugui reaparèixer després de la lesió el davanter Ferran Torres. I per aquesta convocatòria, que es donarà a conèixer aquest mateix migdia, Xavi Hernández haurà de tornar a comptar amb jugadors del filial, degut a les baixes per lesió que hi ha a la plantilla del primer equip. I un apunt més d'esports. Mentrestant, a la segona divisió, l'Espanyol no aconsegueix passar de l'empat contra l'Alcorcón i desaprofita l'oportunitat de posar-se líder. El conjunt perico no ha sabut aprofitar la derrota de l'Elx i ha deixat la feina a mig fer, tot i que Braithwaite s'avançava amb un gol al 65, Xem al 76 tallava les aspiracions del de Ramis fent el gol de l'empat. Un empat que els deixa tercers amb 49 punts. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, a les 12 del migdia. Fins aleshores els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Torna el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. El proper divendres 15 de març, el Festival del Mil·lenni us proposa un entorn únic per acollir i degustar el més famós de tots els rèquiems, de la mà d'una de les més prestigioses entitats corals de Catalunya, la Polifònica de Porreig, acompanyada per l'Orquestra Filarmònia Ibèrica i el director Melani Mestre. Divendres 15 de març, el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. Entrades a festival-mil·lenni.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Criatures fantàstiques.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 11 del matí i a aquesta hora avui volem intentar aprofundir una mica en un concepte que està força de moda, que és el de l'acompanyament. Un acompanyament concret al que estan cridats a fer els pares de cara als fills. Sembla senzill, però es tracta d'una tasca una mica complicada. Per què ho diem, això? Perquè cal fer allò més difícil, deixar que els nens i les nenes actuïn des de la seva llibertat. I això, a mesura que es fan grans, es complica. On heu patit quan heu deixat, per exemple, els vostres fills tot just quan aprenen a caminar, allò que caminen sols pel parc, no sigui que perdi l'equilibri i es facin mal? O no us ha dolgut una mica el cor quan heu deixat els nens a l'escola bressol plorant, per exemple? O no et preocupa veure el tarannà d'alguns dels amics del teu fill adolescent? Hi ha mil situacions més. Acompanyar. Aquest és el concepte d'avui, el nostre Criatures Fantàstiques, i per tractar el tema comptem un dilluns més amb el president de l'equip Seri, també amb la seva directora, que ja ens acompanyen. Oriol, Julià, Laura Torrella, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I com que el tema avui és acompanyar, avui ens posem una mica seriosos a l'iniciar aquesta secció. Ho dic perquè avui fa, ho anem recordant al llarg del dia avui, avui fa 20 anys d'un atemptat terrible que vam viure a la ciutat de Madrid, aquells trens de Toig, etcètera, etcètera. La meva pregunta, Oriol, Laura, és com se li explica això a una criatura?
Veo que hay un silencio. Ens ha tocat... Bueno, primer de tot...
És que no ha de ser fàcil.
No, no.
Jo recordo... Mira, fa 20 anys jo en tenia 18. I recordo que estava fent segon de batxiller. Tindria 18, no, tindria 17. Estava fent segon de batxiller i recordo que va passar tot això i ens van dir, nois, cap a casa.
Clar.
I a mi, amb 18 anys, algú em va haver explicar... Em deuria haver explicar què va passar, per què va passar... Jo veia imatges que no, al final no acabava d'entendre el perquè de tot allò, no?
Mira, el primer ens ha baixat el to, molt bé. Ho has donat profunditat.
De seguida aixequem, però...
No, però està molt bé la profunditat. Mira, aquest mateix clima que s'ha generat ara només explica la notícia, això l'infant o el jove també ho capta. no només la part de la notícia, la paraula, sinó també l'energia, no? Potser el que li he de transmetre és, primer de tot, no? Si a mi això que em produeix. I poder-li preguntar, i poder-li veure la notícia i preguntar-li a tu què et produeix, no? Hi ha tota una primera part d'expressar. Hi ha tota una part d'expressar, hi ha tota una part de conscienciar emocions i de poder expressar. I, per tant, això ja comencem a acompanyar. No donar per fet que sentirà el mateix, perquè també potser un nano de 5 anys no sap què està passant. Una nana de 10 anys, fins i tot, encara no se n'entera molt bé de què està passant.
I avui teníem un tertulià, tot just ara, analitzant l'actualitat, que aleshores tenia 10 anys.
Sí, sí. És que, clar...
Clar, és que en fa 20.
Sí, sí. Jo tenia algun més, però sí, sí, clar. Aquest és el tema, i aleshores... Potser no és el que veus, el que interpretes, potser no és la paraula el que interpretes, potser és la càrrega emocional, no? La dels teus pares, la de l'entorn, la por que es genera... Tot això és el que he de poder primer identificar i després començar a acompanyar.
També afegiria que hi ha una part, segurament inclús prèvia en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, que és explicar què ha passat pròpiament. Perquè sí que és veritat que hi ha a partir d'alguna edat que és possible que ja estigui en els mitjans o en la comunicació, o que li pugui haver arribat per una altra banda, o que inclús es pugui veure les notícies junts. Ostres, acaba de passar això, i per tant aquí ja anem tot el que compartia l'Oriol. Què passa quan potser no li ha arribat aquesta notícia i ens preguntem, ostres, abans de que comenci a veure imatges esfereïdores per les notícies o per les xarxes, vull anticipar, no? Llavors aquí pot ser que... en funció de l'edat, sobretot, puguem explicar alguna cosa, no? Poder dir, ostres, ha passat això, potser les notícies ho veurem, o potser sentiràs que la gent en parla, i posar una mica de marc en el llenguatge que l'infant entengui. No? Algun cop hem parlat aquí de com respondre a les preguntes dels infants, no? Ara sortint d'aquest tema una mica més terrible, en realitat, no? A la mateixa idea de com parlar, per exemple, de sexualitat amb els nens i nenes, ostres, pues, en la mesura que ells tenen capacitat de comprendre, faran preguntes que estiguin alineades amb aquesta capacitat. Per tant, nosaltres hem de poder respondre en el mateix nivell, no voler donar moltíssima més informació. Doncs segurament aquí passa una mica el mateix. Està bé poder-ho compartir i posar un marc, igual no cal anar a filar de qui és culpa o de qui no és culpa, què vol dir, si són bons o són dolents, què passa amb tota la part política que hi ha darrere, no?
Al final també hem d'entendre com a pares que, ara ens ho deies, tu, Laura, al final tot va acabar sortint amb imatges esfereïdores a través de la televisió, però també a través de les xarxes, que començava tot plegat una mica. I al final, com a pares, també hem d'entendre que no podem posar, parlant de tertulià, ens ara diré una frase molt de tertulià, allò de posar portes al camp. Al final no podem fer-ho. I al final ho acabarem veient.
Clar, per això és millor tenir en compte que això arribarà a ells i a elles i anticipar-nos en la mesura que sigui possible, o si no ens estem podent anticipar perquè ja està aquí, com a mínim sí donar-li un lloc, com està dient l'Oriol, i poder-ho acompanyar.
Va, anem cap a... Ara sí, cap a acompanyar els nostres fills, però d'una altra manera?
Sí, i tant.
Ah, perquè ara tractava d'explicar una mica, però segur que vosaltres ho acoteu molt millor. Què significa realment acompanyar els nostres fills en el seu desenvolupament?
Bueno, perdó, però si volíeu aixecar el to... No? Aquí.
Rafa, que m'ha escollit... M'ha escollit Buscando a Nemo, això és...
Sí. Escolteu, el primer és que... connectant amb el que dèiem abans, no? Primer de tot, es pot acompanyar tot tipus d'emocions, no? Potser el que jo sento davant del que passa amb els atemptats, no, de l'11M, és una ràbia tremenda, és un enfado. Aleshores, no és el mateix acompanyar un enfado o una ràbia. Si jo no estic afectat, que aquesta és una altra que parlarem durant el dia d'avui, que una tristesa. Potser una tristesa només he de deixar que s'expressi, que explori i ja està, no? I ja està al costat. En canvi, un enfado he de tenir altres elements, no? Aquest enfado està afectant algú altre, pot ser que et facis mal o que facis mal a algú altre. Tot això, òbviament, ho he de tenir en compte, perquè l'energia de la ràbia és molt diferent a la de la tristesa. I potser el que necessito amb la ràbia és ajudar-te a baixar, però també t'he de deixar expressar, i potser el que necessito amb la tristesa, i estic dient dos molt genèriques, però en tenim més, és deixar que pugui fluir molt més l'emoció, no? Per tant, el primer, aprofitant aquest to i aquesta broma del to que he fet, és que tenim diferents tons, diferents emocions, i la persona que acompanya ha de sintonitzar una mica com si sintonitzés la ràdio. Val. No pot estar en un altre lloc diferent totalment.
Mira, ara estava pensant, estava recordant una escena supertendra de que jo igual tenia, no sé, 8 anys, 9 anys, una cosa així, amb mon pare, que em va posar una cançó que a ell li agradava molt, de Tomeu Penya. Que parla...
Llavors farem una subsecció que es dirà les anècdotes de Laura.
Mira, oh, però és encantada de la vida.
Vull careta d'això, eh?
Total, que estàvem escoltant aquesta cançó que parlava d'una sirena que s'enamora de no sé què, llavors al final desapareix al mar i se'n va, no? Mm-hmm. I aquell moment, aquella cançó jo l'havia sentit molts cops a casa, però en aquell moment no sé per què mon pare em va agafar, em va seure a la falda, vam escoltar junts la cançó, vam posar com molta atenció a la lletra... I a mi em va agafar una plorera. Una pena, de sobte, d'entendre la història. Que mon pare, de sobte, es va quedar com que no entenia què estava passant. Jo crec que amb la sensació que se li estava anant de les mans, com no, en cap cas esperava que a mi m'afectés d'aquesta manera. I ara, des de la meva mirada, és el que li tocava en aquell moment era acompanyar el que m'estava passant a mi.
Perdona,
no?
Era, perquè... era aquesta?
Correcte.
Puja-la, aviam si plora. Se'n recorden que en la seva vida
mai no havíem vist dolçura ni una tan garrida.
José Matos, és que té uns dits prodigiosos a l'hora de trobar cosetes.
Doncs sí, sí, és molt tendre. Bueno, la qüestió.
Ui, espera. No, però va ser un moment d'aquells com... Jo crec que tots hem tingut un moment a la vida amb... que hem descobert, valgui la tonteria, però no ho és tant, que les cançons tenen lletra.
Sí, sí, totalment, totalment.
Sí o no? Sí, jo crec que ens ha passat a tots amb una cançó que hem dit, ui!
Sí, sí, que està explicant alguna cosa.
Està explicant alguna cosa i sí, allò sí, em toca sí. Molt, no?
Totalment, totalment. Mm. Bueno,
i
sí,
torno a aquesta energia, torno a la vibració de l'energia, no? De dir, potser en aquell moment, ara no ho sabem, no? Però potser en aquell moment... A Laura, en general, ja, a part de la lletra, és possible que tingués alguna tristesa allà, com ens passa a tots, és el més lògic del món, i el que va fer aquella música va ser ajudar-la a treure aquesta tristesa. No és només la lletra que et pot tocar més o menys, perquè... no, és el que et toca dins, és el que et mou dins, és el que t'ajuda a treure, no? Per tant, mira, aquest és un bon exemple de... si tens tristesa i estem generant un espai d'expressar-la, doncs que guai poder sintonitzar, poder jugar amb la música, i així anem amb recursos, no? Poder jugar amb una lletra maca, poder jugar amb un to meu personal que t'ajudi a treure aquesta tristor.
Per tant, acompanyar és educar?
Mira, precisament... jo crec que tu pots educar acompanyant. Això un dia vam parlar, no?, de l'educare, de l'educere, no?, en paraules sentides. Jo crec que tu pots educar acompanyant, però per mi acompanyar no necessàriament és educar. Ara, sí que en realitat, com sempre, educar des del model, no? Però acompanyar no vol dir transmetre coses o ajudar-te tu a que arribis a un aprenentatge de X coses, no? Sinó simplement estic aquí en el moment que tu necessites que estigui aquí. Uh-huh. Això s'acompanya, no? I a més, respecte als teus ritmes, a més, no intento resoldre res. Acompanyar el que vol dir és... no em poso jo en joc, que això és el més difícil de l'adult. L'altra vegada parlàvem dels conflictes. Aquí ja estem partint de que tu no estàs afectat en aquell moment, o estàs afectat perquè veus el teu fill, però no estàs en primera persona afectat o afectada, no? Aleshores, acompanyar què vol dir? Vol dir que jo et poso a tu en el centre, miro quines són les teves necessitats i actuo donant-te a tu el lloc que necessites, no jo posant-me el primer.
Jo també afegiria que educar normalment ho mirem més, no, cap als infants i joves, en canvi acompanyar ho podem entendre en qualsevol relació entre persones i ens podem imaginar situant-nos acompanyant, doncs, a un amic o una amiga, a un company o companya de feina, no? I per tant aquesta mirada també ens pot ajudar en algun moment donat a entendre què és el que estem fent amb aquesta relació potser més simètrica, que també podem fer amb els nostres fills i filles.
Deixeu-me posar un concepte sobre la taula que fa els darrers anys s'ha posat molt. Parentalitat positiva. Què és això?
A mi m'agrada pensar que aquesta idea... m'agafo aquesta paraula de positiva, no? El que passa que també em dona una connotació de què és la bona, que, bueno, segurament hi ha molts matisos i mira, que depèn de la definició que faci cadascú. No?
Anava cap aquí, Laura, perquè si hi ha parentalitat positiva, és que hi ha parentalitat negativa?
Clar, jo penso que això surt com a judici de coses que no s'estan fent bé, no? Llavors, penso que aquí, de vegades, quan posem aquest nom, algú es pot sentir jutjat de, ah, vale, això és el que se suposa que he de fer, per tant, m'estàs dient que estan malament coses que no estàs explicant o que no entren dins aquest paraigües, no?
Jo em mullo, hi ha parentalitat negativa, vull dir. Jo em mullo, no, nosaltres som, és veritat, tot, nosaltres som d'acompanyar precisament, de no jutjar, de habilitats, no significa que actes, no significa decisions. Tu pots tenir molts actes dintre de les teves habilitats. Aquí el que es tracta és entrenar les teves habilitats. Ara, no posar en joc les teves habilitats, no posar el teu fill en el lloc que li toca i a tu en el lloc que et toca, tot això per mi és negatiu. I en molts aspectes, quan entenem positiu o negatiu, no t'estic dient que siguis dolent. Estic dient que l'acte no estarà ajudant o estarà perjudicant a l'educació del teu fill. Això sí.
Per tant, quan parlem de parentalitat positiva, el que hi ha darrere és aquesta mirada de com podem tenir un acompanyament cap als nostres fills i filles des d'una mirada també que empoderi els nens i noies. No? Això és també sobretot la nostra mirada. Que sigui empoderadora, que doni autonomia, que pugui ajudar a posar límits. Són idees que per mi formen part d'aquest acompanyament. Clar. I per tant... inclús està una mica com entre l'acompanyament i l'educació, en realitat, perquè són conceptes que quan estem parlant dels fills són molt difícils de separar-los l'un de l'altre.
Jo us animo a que el proper dia, que és dilluns vinent, farem monogràfic d'habilitats parentals i de parentalitat positiva, perquè és un tema, ja l'hem volgut dividir en dos dies, perquè és un tema que dona per molt, no? Uh-huh. I, bueno, tu, òbviament, amb les preguntes que creiem oportunes ara, però que segurament ens donarà pel proper dia, i tant.
Estem parlant molt d'habilitats. El que us demanaré ara, suposo que no és gens fàcil, però una petita llista d'habilitats que considereu indispensable per acompanyar de forma adequada els nostres fills. És a dir, escoltant el que hem escoltat fins ara, jo em poso la pell de pares i mares que ens estiguin escoltant des de casa i pensin... Val, sí, hem d'educar els nostres fills, em sembla molt bé. I hem d'educar acompanyant-los, a més. Però per on comencem?
Mira.
I jo, que no en tinc ni idea, m'imagino que cal començar per una escolta activa.
Mira, jo farem quatre grans grups, com que posarem Zoom la setmana vinent, com dic, anem a ficar quatre grans blocs que nosaltres li diem les fortaleses de l'acompanyant, sí? Uh-huh. en aquestes. El primer gran bloc i principal per totes, el posaríem al mig dels altres tres, és la presència. I és clau. Estàs o no estàs? Quan estàs amb el teu fill, estàs o estàs en un altre lloc? Estàs... Per nosaltres és cabdal, i és un gran bloc d'altres habilitats, però aquesta és cabdal.
De fet, si tu parles d'escolta activa, té a veure amb escoltar estant present.
Sí, clar. Sí, clar.
Per tant, ja és una part d'aquesta presència.
És estar en presència, és, com dèiem, no? Posar-te en el lloc de l'adult, que és el que et toca, posar-te en el lloc de l'adult, en el teu centre, posar el teu fill en el lloc del centre de la teva atenció, tenir una atenció plena, saber que t'estan passant coses a tu també, però posar-les a la nevera, o si són coses amb el teu fill, poder-les jugar directament com una estratègia més de l'acompanyament, etc. Un segon...
Jo afegiria en aquesta presència la idea de que alguna vegada ha sortit ja en converses que hem tingut aquí la presència com a sinònim o no de presència física.
Clar.
no? I per tant, crec que és important com tenir en compte les dues parts, que és important estar presents físicament, però a part que quan estem presents físicament estiguem per allò que hem d'estar.
És que a més, i ara vaig a jugar, a més, òbviament, el tema de la presència és clau, perquè a més, si jo tinc una presència, facilito la comunicació. Moltes vegades, quan, no sé si t'ha passat a tu, Joan, a mi em passa, i em passa com a tertulià, com a col·laborador, i tot es comprèn i és normal, eh? Però quan tens una atenció fixa d'algú, no? Costa parlar en pantalla.
Ho veus el que m'està passant avui,
sí, eh? Sí, per això, per això. Però no és des del judici.
Aquestes dues darreres setmanes...
Clar, es comprèn absolutament, no? Però simplement ho posem en joc com anàlisis,
sí, sí, sí,
no?
Sí, sí.
Quan tu estàs amb un, davant d'algú que t'està escoltant activament, t'expliques millor, et surt millor. La comunicació és així, perquè és una energia. A l'emissor i al receptor han d'estar connectats perquè l'energia flueixi i sigui millor. Quan fem, ens passa molt online, no? Ens hem adaptat a online molt bé. Nosaltres, que tenim un tipus de formació i d'acompanyament molt viu, molt vivencial, l'online ens pensàvem que seria problemàtic. Ens hem adaptat molt bé a l'online. Però sí o sí necessitem que tota l'estona les pantalles estiguin obertes, ens facin feedbacks, poder mirar cares. En quan tenim una formació amb pantalles tancades, ui, això ja no som nosaltres, això ja no tira, no? Per tant, la presència implica posar-te totalment a disposició de l'altre, no? Del que tens davant. Hi ha un segon bloc, no em vull allargar, amb presència m'he allargat, però amb les altres aniré més ràpid. Hi ha un segon bloc que és la mirada. El teu judici, no? Si tu estàs acompanyant però ja estàs pensant el que li està passant a l'altre sense acabar-lo d'escoltar, no? Que això també té a veure amb l'escolta activa. Si tu estàs jutjant el que t'està dient, si tu estàs acabant el teu anàlisi internament abans de que acabi ell el seu relat, si tu estàs esperant a dir-li la resposta que toca quan... Si tu ho estàs valorant com una tonteria quan per l'altre ho està explicant, és superimportant, no? Aquesta mirada de no judici, aquesta mirada d'on em centro per poder parlar amb el meu fill, no? Hi ha altres mirades, no? Mirada d'abundància i no de carència, mirada d'acompanyament i compassió, que avui la jugarem, aquesta paraula, segurament, i mirada de pobret, o on em sento, no? Quan m'expliquen alguna cosa és, ai, jo que soy adulto superior... t'acompanyo a tu que ets pobret, pobrissó, o no, o t'acompanyo des de, com deia la Laura, des d'empoderar-te, no? Aquest és un altre element. La tercera és la paraula, l'expressió. M'agrada més dir-li expressió que paraula només, no? Com expresso jo? Què transmeto? Sí? I la quarta és totes les altres habilitats que pugui tenir, que, com dic, ja farem zoom la setmana següent.
Mira, com que la setmana que ve posarem el focus a sobre de tot, i avui anem una miqueta ràpid, anem a paraula sentida?
Molt bé, anem a paraula sentida.
Paraules sentides.
Vinga, va, paraula sentida d'avui, quina ens proposeu?
Mira, juguem dos paraules. Jo començo jugant compassió, just l'acabo de dir, no? La compassió moltes vegades s'entén, i a vegades per la cultura catòlica, he de posar-ho sobre la taula, s'entén com la pena, com la tal. I jo precisament crec que el que es transmet, fins i tot des de la cultura catòlica, ben entesa i ben interpretada, és que és un acompanyament amb passió, no? Ja que juguem com passió, no? Juguem amb aquesta passió d'acompanyar-te.
Absolutament.
La passió vol dir, ve de la paraula patiment, però és acompanyant el patiment. Però a partir d'aquí és com acompanyo en aquest patiment. Des de la pena, des de la desconnexió de jo no pateixo i tu sí i tal, no. Jo acompanyo el patiment des de saber que això ens pot passar a tots, saber que tu tens un dolor, però que aquest dolor tu el pots resoldre.
Des de la realitat, que no, tampoc vol dir des de l'optimisme, no?
Perquè exacte.
A vegades des de l'optimisme vol dir que el problema de l'altre el fem una mica menys.
Exacte.
I no té per què ser, no?
I a més, la compassió té un punt de ficar-te en la seva sintonia. No tu, no és la teva emoció, ara. Però t'has de sintonitzar, no? També.
Clar.
I tenim una altra.
I l'altra paraula sentida és consol, que en parlàvem també d'aquest poder estar a prop, no? Ens agrada jugar amb aquesta paraula, amb aquest consol, i el sol ens connecta amb el sol, no? Amb la llum, per tant, i per tant aquesta mirada de poder ajudar a donar llum, a donar escalfor, també, però sol també de terra, i per tant també aquesta connexió amb poder posar de peus a terra i poder ajudar a trobar solucions.
Escolteu, la setmana que ve parlem de tot plegat, més abastament.
Seguim.
Molt més.
Sí? Oriol, Laura, com sempre, un plaer escoltar-vos.
Gràcies
a vosaltres, una passada.
Nosaltres, que de seguida anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Carles Franzino, fill, i José Mota. Abans, però, de seguida ens ho destacarà la gent d'informatius al butlletí horari de les 12 del migdia, eh? Però, com que ha sortit a aquesta hora, anunciar-vos que el foc de l'incendi del barri del Campanar, a València, tots ho recordarem perquè fa ben poc d'això, s'especulava si l'incendi havia començat a un tendall, a un toldo, per entendre'ns, eh? Doncs no. L'incendi del Campanar es va originar per un electrodomèstic de cuina. Ho ha dit la delegada del govern, Pilar Bernabé, la delegada del govern de la Comunitat Valenciana, ha anunciat que va ser un fet fortuit i que no hi ha cap fet penal en tota aquesta situació. Anem a publicitat i de seguida l'entrevista cultural.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Miguel Palacios, guitarra y fundador de los Metralla. Bueno, de eso hace ya mucho tiempo.
La España de los 80 no se puede entender sin los Metralla.
¿Pero siguen vivos? Viejo estilo de los Metralla. Volvimos a los escenarios. ¿Qué hostia tiene? Se avecina el resurgir de Metralla.
¿El pollo qué opina de todo esto?
Sí, pues en cuanto se lo hemos dicho al pollo se ha quedado muerto.
Él es Miguel, el guitarra, y Valen, el batería. A partir de ahora serás...
A veure, aquest cap de setmana s'ha estrenat als cinemes la nova pel·lícula de Sayago Ayuso, Por tus muertos, una comèdia que reviu el rock madrileny dels anys 80. La pel·lícula porta a la gran pantalla la història de la banda Metralla, un grup de rock que va tenir un gran èxit gràcies al seu primer i únic EP titulat Por tus muertos. Què va passar? Que just abans de tocar la glòria es van dissoldre. 30 anys després, però, tenen l'oportunitat d'ajuntar-se perquè els ofereixen fer un concert al Palau de Madrid. L'única condició és que dalt de l'escenari hi siguin tots els membres originals de la banda, i ja us avanço que no serà fàcil tornar-se a juntar tots. Por tus muertos és una comèdia plena de música, de carretera i d'amistat, i avui a la caravana hem convidat a dos dels actors protagonistes de la pel·lícula, com José Mota i Carles Franzino, i també al seu director, Sayago Ayuso. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, bon dia. Bon dia.
¿Qué tal, cómo estáis después del estreno?
Pues bien, como...
Salió.
¿Había nervios o no?
Salud. Hemos tenido gemelos.
Sí, siempre hay nervios. Además, si no hay nervios...
Bien, contentos.
No hay motivación.
Sayago, ¿cuántas veces te han dicho ya ópera prima?
Fíjate. Pues todas, hasta... yo creo que eso... Creo que no voy a hacer más pelis, solamente para que sigan diciendo ópera prima.
Claro.
Una palabra bonita, ¿eh? Sí, muchas veces, pero encantado.
¿Me equivoco mucho si es una película gamberra?
Bueno, se puede... Incluso canalla, o sea, son adjetivos que a mí me gustan. Sí, gamberra, pero sobre todo de romántica también. Tiene mucho romanticismo, ¿no? Porque sobre todo aquí en esta película con el tema del rock se trata lo que es a la gente tal y como es de la bondad que tiene y sobre todo de la unión de amistades, 30 años después, de buscar y reencontrarse con lo que han vivido, pero no se acuerdan porque no lo han disfrutado. Uh-huh. Ese es un poquito así.
A mi ja em perdonareu, però hi ha gent que no sé parlar en castellà. Carles, com ha anat el rodatge?
Cap problema.
Ha anat molt bé, ha anat fantàstic, en fi, poc es parla dels rodatges, no? Et pots imaginar? No, vull dir, ha anat molt bé, hem estat molt ben protegits, molt ben protegidos i bueno, i amb aquests companys, clar, imagina't. I no només quan estàvem rodando, sinó en les esperes també, en fi, és que estàs treballant amb gent gran en tots els aspectes.
Tu quan et diuen treballaràs amb José Mota, i ara aniré cap allà, eh?
Sí.
Però, què? Uau, no?
Clar, uau, perquè dius, hòstia, i a més amb comèdia.
I a més amb comèdia.
Perquè, en fi, jo vinc d'altres coses, sí. I t'ofereixen aquesta oportunitat, que és un regalo, i és collonut. I després l'he conegut, i aquest senyor és meravellós, és fantàstic, és un company.
Me quiere mucho.
Sí, sí, ens estimem molt.
Jo crec, José, que el país te quiere mucho.
Bueno, muchas
¿tú lo
gracias.
Notas así o no?
Muchas gracias, sí. La verdad que lo hablaba con un compañero el otro día. Digo, noto una ración extra de afecto en la gente, cosa que se agradece. Es cierto, porque alguien me decía, oye, José, ¿y no te cansa ir por la calle y que la gente...? Digo, es que la gente es súper cariñosa conmigo y súper educada.
Y él también es, ¿eh? La gente, molt. Bueno. Molt. També ens separa, tal, aquí, l'altre, tal. Algunos nos caqueamos. Però tu te pares, hòstia, claro.
¿Te imaginas? La hombre. Gente ya me huye. Espera, no te vayas.
Pero venga, venga, más.
Dame un abrazo. Pero no, si solo que era un autógrafo. Dame un abrazo.
No, vamos
a tu casa.
Vamos a conversar un rato. Vamos.
Al contrario sería la leche, ¿eh?
Vamos a tomar un café aquí, huyendo, por favor.
Yo detrás.
Vamos algún día a ver cómo se queda.
No, ¿sabes? No, mira, te cuento, eso es una preparación para cuando las luces se vayan diluyendo,
¿sí?
Y uno no tenga ya...
Eso no va a pasar.
Tanto, pues ojalá, pues ya estás como musculado para atraer lo que se te fue. Sí. Para acá no, por favor. No te marches.
José, fuera como fuera, ¿cómo ha sido ponerte la piel de un rockero de los años 80?
Pues ha sido una propuesta muy interesante. En primer lugar, porque Sayago quería una historia y todo el humor que destila la película proviene precisamente de personajes que cuentan historias reales, historias humanas, conflictos internos de cada uno, y sobre todo Sayago quería que cada uno confeccionásemos nuestros personajes desde la más absoluta naturalidad y realidad. O sea, no quería arquetipos ni prototipos de el típico que pasa, troncota. No, esta historia va de otra cosa. Va de homenajear el mundo del rock, de contar la parte humana con todas las virtudes, miserias que podemos tener todos los seres humanos, y abordar una historia desde ahí. Y no luego contar también otras cosas, como la importancia del camino en la vida, no la meta final que muchas veces nos trazamos, que la meta precisamente está en la andadura, ¿no? En ese trayecto, disfrutar de ese trayecto, ¿no? Y mi personaje tiene un aprendizaje que hacer, que precisamente le enseña Valen, que es Jorge Sanz, que es el más disparatado, más canalla, más divertido. Y es verdad que gran parte de la dosis de comedia que tiene la peli la arrastra el personaje de Valen, ¿no?
Me decías, José, esta es una película de homenaje al rock de los años 80.
Sí.
Y yo, si me dejas añadir, creo que también es una película de reencuentro. No te voy a meter en ningún follón político, pero creo que es una película de reencuentro. Y estamos en las semanas que estamos. Yo
pues
creo
sí.
que va muy bien hablar
va
de
muy
reencuentros,
bien.
¿No?
Sí, de las cosas que nos unen, caramba, que son muchas, ¿no? Sí, sí, dilo abiertamente, está muy bien, ¿no? De todas esas cosas, del pegamento, ¿no? Y a través, yo creo que ese pegamento, pues bueno, puede ser, son varias cosas. Es el afecto, las emociones, pero también es el humor. El sentido del humor, el humor y la comedia me parece que es el camino más corto entre dos personas. La comedia, y por eso hay que bien utilizarla. Y creo que Sayago hace un ejercicio ahí de muchísima inteligencia en la propuesta que hace en su ópera prima, perdón. Tienes ópera prima, yo no.
Tu ope.
Eso, ya ope. Me aventaja.
Vosotros no
eres un ope.
Y verdad, ha hecho
personajes diferentes, además.
Muy, muy inteligente y muy bonito.
Carles, deies, fonamental, ¿no? L'humor.
Sí, i avui en dia més. Bueno, a vegades dic avui en dia per sí, molt relacionat amb la situació que tenim, les situacions en general.
Les prenem les coses massa seriosament?
Sí, massa de mala llet. Per ser més concret, no? Perquè prendre's les coses seriosament és collonut. Però ja emprenyar-te, ja quan se frunce el ceño, no? Que es diu així, no? Uh-huh. Ja cagada. Ja, llavors ja anem malament. Allà ja hi ha tensió...
Fotrem cagarada.
Fotrem tot el dia així amb el José. Sí, perquè no sé, estàvem amb ell i a mi em va sortir una cosa així de Lleida i de coses... No sé.
Yo tenía un manager hace muchísimo tiempo, ¿sí? Que era de aquí, de Barcelona. Era catalán. Y siempre decía esto, le hacía mucha gracia, futra en cagarada.
Yo saqué mi...
Futra en cagarada. Y ahora que nos hemos unido, este buen señor y yo, pues...
Por una cagarada enorme.
No, per una brutalitat, no. Que és Por tus muertos i que és una pel·lícula que val molt la pena. Aneu al cinema a veure-la. Sayago, a ver, yo sé que Carles es muy mucho de la coña. José, no hace falta decirlo.
No, José, es muy
serio.
Y
me han explicado que tú también.
Sí.
Claro. Y yo también sé que cuando trabajáis os ponéis muy serios, porque vuestro trabajo también es muy serio, sí. Y eso se tiene que decir. Ahora, ¿el rodaje tendría que ser?
Sí, bueno, tampoco hubo mucho tiempo porque fue un rodaje extremo en todos los sentidos y muy concentrado, efímero, uh-huh. Porque muy pocos días de rodaje y tal, y todo fue muy concentrado para que ni siquiera hubiese tiempo, que yo, trabajando con José 14 años, sé lo que es la cantidad de tomas falsas que hacemos y tal, y yo siempre decía a José, por favor... Muérdete el labio, no hay tiempo para tomas falsas. Y es verdad.
Golpes,
había una tensión ahí de.
En la peli ha quitado tortas,
bofetadas, sobre todo porque la suele dar él.
Palitos, ha quitado. Porque cada vez que había alguna secuencia de donde había que abofetear a alguien, bueno, pues porque a lo mejor había hecho alguna cosa que me molestaba y en el sketch se mostraba una bofetada mía hacia él. Entonces. Yo decía, Sayago, a ver, no esto que me duele más a mí que a ti. Sí, escucha,
se te notan las palabras.
Si es por la verdad.
Sí.
Si es por la verdad, no es por otra cosa.
Es que si no funciona.
Decía, da. Él decía, da.
Tú da.
Y a medida que íbamos haciendo tomas de ese da, iba diciendo, pero ¿cuántas quedan? Van a ser muchas más.
No, y sobre todo que apuntes, que no des en la oreja, que des abajo.
No me pilles la oreja.
Es que había sonido del... que el se te tinnitus. Queda ahí cuando te da, sí.
Porque yo totalmente. Quería que te llevases algo.
Pero esa es la parte de José en esta película, evidentemente, creo que no. Pero hay una cosa que sí decías, y es que para mí la comedia es muy seria. Es muy seria, y lo digo de verdad, y justamente en lo que estabais hablando antes, estos cuatro personajes que son totalmente diferentes, cómo se unen, ¿no? Entonces creo que en esa maravillosa diferencia y riqueza está la unión. Entonces, a mí esa parte es la que más me gusta.
Además, me parece, Sayago, que con el rock tienes una relación muy estrecha.
Sí, sí, y larga. Gracias al Pirata, con el que empecé a trabajar hace casi que 30 años, ahora llevo 11 años con él en el Rock FM, uh-huh. y claro, eso ha dado la posibilidad de conocer a mucha gente del rock de los 70, de los 80, de los 90 y actuales, que han, bueno, hay una cantidad de artistas como Fortu de Obús, Miguel Oñate de Asfalto, gente de Mago de Off, Javier Vargas, Mariscal Romero, El Pirata, propio Carlos Escobedo, que es actual ahora con su banda Sober, que lo peta, Alberto Marín, o sea que ese vínculo del rock que yo he tenido siempre por amor, porque yo soy muy abierto en abanico en géneros musicales, pero el rock es algo que me pone mucho. Y entonces creo que era un conducto ideal para contar esta comedia de una forma con mucha verdad y mucha seriedad.
¿Por qué decides llevar la historia de una banda que se llama Metralla a la gran pantalla?
Pues, ¿lo dices por el nombre?
Lo digo por el nombre.
Por el nombre, vale, porque mira...
hay una banda del año 87.
Tres, aquí en España hay tres.
Y te digo, wow, hay tres. Sí, yo conozco la de Alicante.
La Alicante sigue naciendo.
Sigue, ¿eh?
Además, son gente trabajadora, uh-huh. Que espero además que les haga mucha ilusión, porque por parte de uno de los compañeros de Rock FM, les conoce, uh-huh. Tiene cierta amistad con ellos, y siguen en actualidad. Pero hay una banda Metralla anterior en Ciudad Real, que se disolvieron, que además... Murió uno de sus, el bajista murió, se llamaba Metralla. Y te digo por qué. Metralla no fue el primer nombre que apareció. El problema fue por los derechos.
Oh.
En la época de los 80 y los 70, las bandas de rock y de heavy, todas eran Panzer, Obús, o sea, todo era balística, todo nombre de balística, ¿no? Entonces buscábamos un nombre que tuviese ese rollo de tanque, de tal, y no nos gustaban muchos, y los que nos gustaban estaban cogidos. Uh-huh. Y Metralla, yo sabiendo que había bandas, que hay tres, y hay una en Argentina también que se llama Metralla, era la única que tenía libre los derechos para... Entonces, lo siento por los de Elche, pero si quieren registrar ahora el nombre de su banda, que ya está registrada, porque es la banda de Miguel, del señor Repollo, de Yanis y de Valen. Así fue.
¿Por qué el rock de los 80 sigue vivo? Porque ¿qué tiene el rock de los 80?
Todo. Es una de las fuentes troncales de la música. No se entiende la música sin el rock. Es que es, quiero decir, quitas el rock y de repente hace aguas. Y bastantes, ¿no? Entonces, fíjate que yo no he sido de porque me torpedeaba de jovencito, digo en el buen sentido de la palabra. Mm. Mucho Michael Jackson, Prince, me encantaba. Pero me atraía muchísimo Barón Rojo, Leño, todos aquellos Obús, todos aquellos grupos que estaban. Y yo me acuerdo de que un primo mío me decía, siendo hiper joven, joder, son conocidos internacionalmente, Barón Rojo, tal, no sé qué. Me llamaba mucho la atención. Y es verdad que una vez fondeando en la peli, en la propuesta de hacer el personaje de Miguel, te das cuenta que detrás del rock hay mucho más de lo que uno podía imaginar. Me ha encantado, ha sido una experiencia muy enriquecedora.
Vamos al personaje de Miguel. Sayago, Miguel está un poco... ¿es un poco Fito Cabrales?
Estéticamente sí, porque trabajando con cada actor la estética del personaje, no lo que es la personalidad, yo a José le fui enseñando lo que yo quería estéticamente para su personaje. Y de las propuestas que le lancé dos para que eligiera, que era Carlos Tarque de M-Clan y Fito Cabrales, dos. Dos artistas de rock que a mí me encantan y que estéticamente creo que le dan mucho al personaje. Y José... ahora te va a contar él mucho mejor por qué cogió a la estética de Fito Cabrales. Y ya me encargué yo de buscar esas gafas azules que hubo que hacerlas. Y creo que ha sido un acierto. Y creo que ahí puedes apuntillar tú un poquito el tema de la gorra, el tema un poco de hacer esa coraza de personaje, de tapar, sobre todo al José Mota, que conoce todo el mundo.
Sí, bueno, yo creo que vehiculizaba muy bien esa gorrita, las gafitas, la barba era mía. Porque si me hubiera tenido que poner barba...
Ni hablar.
...pegada...
No, ¿eh?
Mira, te hablo en serio. No lo hago, lo hubiera hecho. Pero llevo tantísimo tiempo poniéndome postizos en la cara, vistiéndome. El otro día hacía un ejercicio serio de ver cuántas veces me he cambiado de ropa aprox en todos los años que llevo haciendo programas y demás, y salió una cifra...
No, de miles, seguro, más de tres ceros.
40 o 50 mil veces.
Claro, por eso, sí.
O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, he de confesarte que lo que peor llevo es las caracterizaciones, las barbas en la cara. Me acuerdo una vez que hice una parodia del Rey Emérito y tardaron en caracterizarme con silicona, pues 5 horas y media.
Wow.
5 horas y media.
Qué bestia.
Para pegarlo todo tal. Entonces, cuando terminé, dije, ahora sé por qué ha abdicado el rey.
Claro. Levantarse todos los días a las 4 de la mañana para ponerse la cara.
Imagínate.
Y luego trabajar la cojera.
Claro. Así, años y años, años, hasta que ha dicho, me voy.
Que ahí hay trabajo, que
me
es
voy,
esa vida.
Me voy. Digo, yo un día solo y no lo vuelvo a hacer, pues imagínate, demasiado aguantado.
José, rodando esta película, ¿te daba un poco de miedo precisamente esto? ¿Que la gente viese más a José Mota que al personaje?
Bueno, también es verdad que no es la primera vez que abordo un personaje serio, porque ya en La chispa de la vida con Aler de la Iglesia, y ahí hice y fue a cara desnuda. En Abracadabra, con Pablo Berger, también abordé. Iba caracterizado, pero es verdad que mi cara iba limpia, ¿no? Y era un personaje construido también desde la verdad más absoluta, ¿no? Pero aquí es que canalizaba en el mundo del rock una
vestimenta también,
cierta estética,
claro,
que formaba parte necesariamente de esa personalidad. No así caer en lo clásico de tronco que pasa, que no. No nos interesaba para nada, ¿no? Ni nos hacía falta, ni es la realidad. Porque luego conoces
a
Carlos de Sober y otros compañeros.
Javier Vargas, a todos los ha conocido.
Es que no son así. Es que es gente hiperpreparada, con una inquietud por la cultura brutal. O sea, yo me he enriquecido muchísimo con... abordando el papel de Miguel.
Y sí, es cierto que en la calle, cuando estuvimos rodando la parte musical con Carlos Escobedo de Sober, en la calle había gente que se reanominaba, cual pasa siempre los rodajes, y no le conocían al principio a José. Porque claro, es junto con...
¿Dónde está José? ¿Dónde
Carlos
está José?
Escobedo y tal, ¿quién es el otro? Y yo mandaba fotos a mi mujer y todo, decía, ¿quién es el otro? Y digo, ¿qué es José? Davinia, no me lo puedo creer.
En la calle, cuando hicimos el tema, el primero...
El de Resistiré.
El de Resistiré. Bueno, como estamos ahí escapando...
De balón rojo, ¿eh?
Hay cristal y tal, y miro así, claro, abstraído de lo que tenía que esto, y yo ahí estaba metido en mi papel y tal, miro así de lado y veo a un tío con gafas y una gorra mirándome permanentemente, y yo digo, pues bueno, ¿qué miras? ¿Qué miras? Y no me quitaba la mirada, ¿qué miras? Pa' chulo yo. Claro, ya me piqué, digo, y me di cuenta que era yo mirándome en un espejo.
¿Estás en serio?
Has mantenido la tensión hasta el final.
Esta tontería gordísima.
No, pero escúchame. Pero ¿cómo lo has contado? Que me lo estaba creyendo y ya con la mierda, hombre.
Sí. En eso te quiero contar. ¿Qué te quiero contar?
Estábamos todos así, hostia.
Bien que estaba el disfraz, que ni yo mismo se reconocía.
Su mujer le echó dos veces de casa.
Que no tenemos que
Carles, el teu personatge, ja va, qui és, com l'has abordat...
Bueno, primer, feliç per feliç per perquè bueno, perquè et donen un personatge que fuig una miqueta de lo que en lo que sempre t'ha classificat una miqueta la professió i tal, bla bla bla, aquest tipus de coses, però en fi, feliç perquè és lo que m'agrada, a més arriscar-se amb aquest tipus de personatges. Va ser molt maco el viatge per fer-lo, perquè bueno, amb el Sayago pues tuvimos el tiempo que tuvimos para los ensayos, que es bien. Hoy Sayago ha recuperat una coseta interessant. Jo li anava deixant àudios al Sayago des de Josep Lluís. Des de Repollo le iba dejando àudios des del personatge, donde yo diria, pues esto, todo lo otro y tal, anava fent fotos d'alguna cosa que veia, això li encanta al Josep Lluís i tal, això, ell sí, no, això més així, més aixà, tal, pam, pam. Ha sigut molt maco perquè ha sigut rebuscant el nen que tenim a dins. Aquest paio és un somiador, és un tio que és feliç, que todo lo pinta de rosa, que tot és collonut, que si et diuen que no, ara no passa res. Setmana que ve serà que sí. I el tio viu en aquest núvol una miqueta, té 8 seguidors, i els cuida els seguidors, i estan aquí, i tot bé, i
està 7.
Tot bé, i este va, i tal, i no sé què, sí, en fi. I, en fi, sofrirà una transformació perquè aquests pues, li foten canya, d'una manera física i real, però després veurem que també, en fi, el fan posar en el seu lloc i dir, oye, la vida és esto, no? Està molt bé, és una història de personatges, cada uno de su padre, de su madre, aquests junts tenien que caçar molt bé, i és fantàstic que en un grup de sobte aparegui aquest paio, la seva mirada en el moment del càsting, ja veureu, és com, en plan, i això, que acaba d'entrar per aquí, que collons fa aquí, i al final, pues anem. Está muy bien, está muy bien.
Os quiero hacer una pregunta que seguro que no os han hecho nunca ninguno de vosotros.
Habían.
Antes de preguntaros por proyectos. ¿Se puede hacer humor de todo, José?
Yo creo que se puede hacer humor de todo, sí. Te respondo más claramente. Si tú me dices, ¿pondrías prohibidos en el humor? No, no. De la misma manera, creo que libremente cada uno tiene derecho a elegir lo que quiere hacer. O no, cosas que vibren contigo o vibren menos. Creo en la libertad absoluta. Yo no pondría prohibido en el humor jamás. Y que cada uno decida lo que desea hacer. Es que me parece que ponerle puertas a la comedia es mal empezar. Porque la comedia, al fin y al cabo, entiendo que cuando un chiste cae en la arena del mundo, ese mundo es un lugar un poquito más simpático. Y el humor me parece que es un arma para construir.
Carles.
Sí, completament d'acord. Hauria de ser una obligació fer humor de tot, per mi. I no solo que després tu puguis decidir què tipus d'humor o què faig o què no faig, sinó ja des de l'altra banda, que tu puguis decidir...
Sí, això és.
que escucho, que no escucho, qué és el que m'apetece, el que no, i ja està. Que tu tinguis l'elecció, que aquesta és la clau. La gent s'oblida d'això, que tenim elecció.
Además, porque es muy difícil trazar una línea que divida un corte fronterizo entre esto sí y esto no. Sí. ¿Dónde la estableces? Es muy complicado. Por eso creo que esas decisiones o esas líneas fronterizas te las libremente te las pones tú si quieres.
Santiago.
Yo prohibir, evidentemente, no. Y si lo que único que yo pienso es la forma en la que haces el humor. Y saber hacia dónde vas a dirigir. Yo creo que la forma en hacer, no solamente el humor, sino en la forma de hacer las cosas, es lo fundamental. Pero evidentemente estoy con José que prohibir, bueno, porque estás dando un incentivo, un aliciente, la palabra prohibir ya te dice me lo salto.
Aneu al cinema a veure aquesta meravella que es diu Portus Muertos. I ara sí, nos queda un minutito, però quiero preguntaros por proyectos. Bien, ¿para cuándo la ópera segunda?
La ópera segunda. Claro,
pues mira, yo encuentro en esta misma semana que ya que paramos, que ya se ha estrenado la película, me enfrento a la parte más bonita y la más dura, que es al folio en blanco. Antes le comentaba a Carles.
Dilo. Que ha sido, dilo.
Es romántico, ¿no?
Lo que todo lo que has dicho.
Es echar el polvo.
Ahí está.
O sea, folio en blanco y empezar con el nuevo proyecto, ¿no? Uh-huh. Y es con donde se gesta, evidentemente, la criatura. Entonces, voy a echar un polvete esta semana y a ver cómo sale. Lo que pasa es que es. Dura meses, ¿sabes? O sea, que está muy bien.
Qué vergüenza, se ha llegado, menos mal que tu madre
sí,
está
sí,
escuchando.
Sí.
Qué vergüenza.
José, proyectos.
El proyecto más inmediato, te digo la verdad.
Venga.
El más inmediato, el que más me ocupa y me preocupa, encontrar al tío de la gorra que me miraba.
Pero
a ver que lo encuentre,
si tu madre te escuchara.
Pero claro, está ahí, ron, ¿quién será?
Va, Carles, projectes.
Sí, jo estic molt content perquè segueixo mi andadura per el cine i ara m'han agafat, encara no hi filmat res, per tant no diré res, però començo a rodar una pel·li amb una directora catalana molt guai. Estic molt content.
Tu no vas a treballar més.
Ja s'acabó. Solo aquí en Catalunya.
De veritat, com deia, aneu al cinema a veure aquesta meravella, riureu molt, passareu una bona estona i a més reflexionareu. Por tus muertos. José Mota, Carles Francino, Santiago Ayuso, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a tu. Gràcies.
Verdes y negros.